Molt bé, jo presento a la Montserrat Carré, que és catedràtica de Història de la Ciència en la Universitat de Cantàbria, on ha dirigit l'Aula Isabel Torres d'Estudios de las Mujeres y de Género i l'Àrea d'Igualtat, Conciliació i Responsabilitat Social. És llicenciada i doctora en Història Medieval per la Universitat de Barcelona, on va realitzar també un postgrau en Història de les Dones. Va ser personal investigador en formació en l'institució Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona i en la Welcome Unit for History of Medicine a la Universitat de Cambridge, entre altres. Ha sigut investigadora visitant universitats com Harvard, Toronto i la Max Planck for History of Science. Les línies d'investigació principals aborden història del cos, de la diferència sexual en la medicina i en la filosofia natural, de l'edat mitjana i la primera edat moderna, la història de les pràctiques de la salut en les dones, la història dels sabers i dels pensaments de les dones, especialment d'aquelles que van intervenir en les primeres fases de la querella de les dones, de les querelles de les mujeres, les perspectives feministes en els estudis socials i històrics de la ciència i de la tecnologia. De quina cara, com es fa tot això, no? I és amiga de la Elisa, personal també, i ho hem de destacar. I no sé si vols añadir alguna cosa.
No, donar-te les gràcies per la presentació, per aquesta presentació, i haver fet moltes coses és una qüestió de temps. Quan s'és vell com jo, no vell, però quan s'és gran com jo, doncs es van acumulant coses, però només és per aquest motiu, no? I moltes gràcies per la presentació, Raquel, i a la Universitat de Girona per convidar-me a participar, i a vosaltres per ser aquí, per convidar-me a participar en aquest seminari que dedica ja fa molts anys la Elisa Lassé Farnall, que va ser professora meva també, o sigui que va ser professora de paleografia moderna també, i bueno, la vam trobar molt a faltar quan va morir tan jove, i és bonic que se la segueixi recordant, no? Que aquest seminari porti el seu nom, així que bé, l'Elisa em va demanar que us donés uns materials, uns articles que ja us he, que suposo que us ha facilitat, no? Ho sé per, no ho suposo, ho sé segur perquè m'ho ha confirmat també la Raquel. I llavors el que he preparat per explicar avui és una mica una altra cosa, perquè no he pensat que si havíeu tingut oportunitat de llegir els articles, doncs potser no volia ser tan repetitiva, no? Encara que evidentment el meu àmbit de recerca, un dels meus principals àmbits de recerca és la medicina de les dones de l'edat mitjana, i d'això és evidentment del que parlaré, no? Però no parlaré exactament dels temes que són el focus central dels articles que us he passat, i estaré encantada després de que em pugueu preguntar sobre aquests articles o sobre qualsevol altre aspecte que hagi o no hagi mencionat en la meva intervenció formal, no? Llavors, tal com he preparat la intervenció, tota la primera part és una part una mica més teòrica, més potser densa, no ho sé, i en una segona part ja mirarem de fer una mica més, alleugerir una mica, fer-ho una mica més dinàmic amb unes sèrie d'imatges que penso que poden donar joc per comentar aspectes de les pràctiques de salut de les dones de l'edat mitjana, una vegada fet l'enfocament més teòric inicial i, per tant, potser una mica més abstracte, no? Bé, durant les darreres dècades, la historiografia de la medicina, amb l'impuls de les noves perspectives que ha portat la historiografia feminista des de les darreres dècades del segle XX, ha anat mostrant amb molt rigor com les dones van participar en l'elaboració de coneixement sobre el cos de moltes maneres. Des dels anys 80 del segle passat, l'originalitat i la precisió metodològica de la historiografia feminista, d'aquestes noves aportacions, han lograt ampliar d'una manera molt, molt extensa la nòmina, la llista de dones considerades rellevants per la seva activitat i per la seva contribució en l'àmbit de la medicina al llarg de tota la història. Amb aquesta renovació historiogràfica s'han posat, clar, en valor noves fonts que van des dels models anatòmics, tècniques obstètriques en el món contemporani, quaderns de laboratori, campanyes de salut pública, molts tipus de fonts, no? Traduccions científiques. Això són exemples de fonts poc convencionals que ara les treballem molt per poder trobar l'activitat mèdica de les dones en el món contemporani, no? Totes aquestes noves fonts, aquesta renovació de les fonts, han pogut identificar formes brillants del fer i del saber de les dones entorn a la salut en les societats en les que van viure. És clar, a més de les fonts, no? A més d'identificar noves fonts, també nous espais abans desatesos per part de la historiografia s'han posat de relleu, com l'àmbit domèstic, que veurem molt més endavant en la meva intervenció, una mica més endavant de la sessió. Però, a més de les fonts, dels espais que s'analitzen, també les categories d'anàlisi històric han estat completament revisades i és, de fet, la revisió d'aquestes categories el que ens ha permès projectar llum nova a temes clàssics, no? Temes clàssics que tradicionalment ja havien ocupat un lloc central a dins de la historiografia de la medicina. I em refereixo concretament a l'estudi de l'autoria mèdica, és a dir, a l'estudi de les obres significatives i dels qui les van elaborar. L'estudi de l'autoria mèdica ha estat un tema central, clàssic, de la història de la medicina i també va ser un dels temes que primer va abordar, va treballar, va investigar la historiografia feminista de la medicina. Si inicialment la recerca es va centrar per part de la historiografia feminista en la defensa de les atribucions d'autoria femenina i en mostrar els prejudicis que havien qüestionat i que havien mantingut sota sospita moltes de les suposades obres de les dones que eren qüestionades i que es dubtava sobre la seva autenticitat. Aquest primer abordatge de la recerca em podríem dir, i així ho he posat en el PowerPoint, com una mena de guerra de les autores, és a dir, la historiografia feminista de la medicina, la historiografia que buscava recuperar i analitzar i identificar les aportacions de les dones en l'àmbit de la salut, va buscar defensar l'autoria mèdica de les dones enfront al que interpretava que eren atacs a la atacs a l'autoria de les dones, al fet de que les dones haguessin estat autores reconegudes de texts mèdics, no? Bé, aquesta aproximació inicial, aquesta guerra de les autores, no? Aviat va portar a noves innovacions, no? A importants innovacions en el modo, en la manera en la que s'aproximava aquests texts mèdics i a revisitar, no? A voler no només fer una defensa de l'autoria de les dones, sinó qüestionar el concepte mateix d'autoria. I és en aquí on vull entrar una mica a pensar sobre aquest concepte. Aquesta, i ho vull fer perquè en aquesta renovació historiogràfica, que va ser no només pròpia del medievalisme, de la història medieval, però sí que el medievalisme hi va fer una aportació molt significativa. I per què? Doncs perquè la singularitat de les fonts medievals va fer que per poder treballar la història de la salut i les aportacions de les dones durant aquest període fos especialment necessari entendre el que significava autoritzar un text, i ara ho explicaré una mica millor. No sé si heu treballat el concepte d'autoritat femenina. No. Bé. Quan pensem amb el concepte d'autoria, l'autoria, pensem en l'autoria d'un text o d'una obra d'art, no? Què penseu vosaltres avui? Què és un autor o una autora?
És qui l'ha fet, no?
És qui l'ha fet. Qui l'ha fet? Per exemple, pensa en un text. Qui l'ha escrit?
Sí.
Bé.
Bueno, qui l'ha ideat, qui l'ha escrit, qui...
Ara ja ho estem dient diferent, no?
El propietari intel·lectual dels texts, que diguéssim, no?
Qui ho ha pensat?
Qui l'ha pensat?
Normalment es restringeix bastant a qui l'ha escrit. Altra cosa és qui ha buscat la informació i qui l'ha treballada. Però normalment l'autoria la restringim bastant a qui l'ha escrit, en general, com a concepte. Em sembla.
Aquest concepte que, si pensem en text, ha anat sorgint la idea que tenim d'autoria, no? Entenem que l'autoria és, l'atribuïm a una persona individual, no? I una autoria d'un text és qui l'ha fet, no? Qui l'ha fet, qui l'ha escrit, qui el signa. La idea és que atribuïm una obra, no? Ja sigui un saber, un text literari, és a dir, és un concepte molt, molt abstracte i molt ampli, però tendim a fer una atribució individual, no? Aquesta idea que ha estat present i encara ho és, perquè és la que ha anat sorgint, no? Quan us he preguntat, aquesta idea és una idea que és històrica en si mateixa. És una idea que s'inicia fonamentalment a finals del segle XIV, a principis del segle XV, i que ha anat durant fins, ha sigut la idea predominant d'autoria fins a finals del segle XX i principis del segle XXI, quan és una idea que ha estat molt i molt qüestionada. Per què? Perquè hem començat a entendre l'autoria com un procés. I si fem aquesta, si desenganxem la idea d'autoria d'un o un o una individu que és que fem responsable d'aquell saber o d'aquella obra d'art o de qualsevol elaboració que atribuïm amb una persona. Llavors, si dissociem aquestes dues idees, resulta que ens permet pensar molt millor amb els texts de l'edat mitjana. Per què? Perquè aquesta idea d'autoria individual no existia d'aquesta configurada d'aquesta manera a l'edat mitjana. I és precisament perquè no existia pel motiu pel qual ens trobem molts i molts texts completament anonimitzats, sense signatures, atribuïts a persones diferents, quan estan atribuïts. Per tant, aquesta idea d'autoria i d'autenticitat no funcionava, igual estic simplificant molt, però per dir-vos que no funcionava tant d'aquesta manera, no? Sinó que hi havia una dissociació entre la idea d'autoria i la idea d'autoritat. Quina era la idea principal, la d'autoritat? Quin és el vincle d'aquestes dues idees? Aquest vincle segueix existint avui en dia, eh? Sí?
Bé.
Avui en dia, des de diverses disciplines, hi ha un cert consens en entendre l'autoria com un procés obert, fluid, en el que intervenen múltiples agents, i no com el fruit exclusiu de l'acció voluntària i individual d'un subjecte, d'una única persona. Llavors, aquesta renovada concepció de l'autoria, que com veurem una mica més endavant, no és només més àmplia, sinó que també està més, és més fidel a la realitat de l'autoria medieval, la idea d'autor com un únic agent protagonista autònom, com un subjecte autònom que elabora i és capaç de produir sabers i que són que els hi són, que són útils i que són reconeguts per la seva utilitat. Aquesta idea d'autor com a protagonista, únic protagonista autònom, perd valor, perd centralitat en favor d'aquesta idea d'autoritat en la que s'entén que posseeix autoritat en un àmbit del saber. No hi ha un autor individual que ha escrit un text que és tangible i material i que se li atribueix a ell, sinó a algú que se li reconeix l'autoritat en un saber. És a dir, un autor o autora seria algú a qui se li reconeix la capacitat de ser origen o causa, en el nostre cas d'un text, però podria ser de moltes altres coses, encara que necessàriament no hagués escrit mai res. Però és important que aquest autor reconeixi que aquest autor o autora és, per tant, algú a qui se li reconeix autoritat. Són dos conceptes que estan vinculats l'un amb l'altre. Un fa l'altre. Ho veieu? Sí? Em seguiu o no? Sí? Bé. De manera que en aquest marc interpretatiu, en el que és el reconeixement d'autoritat el que crea l'autoria, i us posaré un exemple molt senzill perquè, que no ve de l'àmbit mèdic, però perquè entengueu una mica aquest concepte. Si pensem en un llibre fonamental pel imaginari cultural de l'edat mitjana, no només de l'edat mitjana, però clarament de l'edat mitjana cristiana, no? En els evangelis, no? Els autors dels evangelis, de qui parlen? De Jesús. Jesús què va escriure? On està l'autoritat d'aquests texts? Qui dona l'autoritat d'aquests texts? Sí, els evangelis.
Depende.
Sí, els apòcrifs són una altra qüestió, però el que volia dir és que el que volia dir és que el fet de que algú no hagi escrit un saber, un coneixement, algo que la societat medieval entenia com una veritat, no vol dir que no se li reconegués autoritat. El que vull dir és que a la societat medieval era més important l'autoritat que l'autoria. I que l'autoria no era un concepte vinculat a la individualitat. I em direu, per què estàs explicant aquestes coses que semblen tan abstractes, i sí ho són, no? I tornaré d'una manera, mirant d'aproximar-m'hi d'una manera menys abstracta, però volia assenyalar que distingir entre autoria i autoritat és molt important per la història de les dones a l'edat mitjana, i així ho ha estat, perquè ha obert espais per identificar formes i sabers de les dones que, si només busquem autores que suposadament han signat textos, no veiem. I això què vol dir? Doncs vol dir que inicialment aquella guerra de les autores que us he dit que va preocupar a la historiografia feminista, que volia reivindicar grans autores, de fet va ser molt important, però restringia una visió de les aportacions i de les contribucions de les dones a l'àmbit de la salut molt petita. Buscava revaloritzar un àmbit molt petit. I a més de molt petit, com veurem ara, també molt estret, en el sentit de que les aportacions de les dones a l'àmbit de la salut han estat molt i molt més àmplies, no? Llavors, aquesta renovada visió de l'autoria, el que ha fet ha estat, per una banda, ha permès autoritzar el saber de dones anònimes que amb tota probabilitat mai han escrit res d'una manera individual, que mai han escrit res d'una manera voluntària, que mai han escrit res d'una manera autònoma, però que les fonts mèdiques de l'edat mitjana reconeixen com a origen de determinats sabers i de determinades pràctiques que s'enregistren per escrit i que es valoren. Dones, per tant, a qui els hi era reconeguda autoritat. Autoritat com a font i com a origen de saber. I fer aquest canvi de mirada, de perspectiva, ens permet, a més de poder copsar moltes més, ampliar la nostra mirada a la salut, a les aportacions de les dones a l'àmbit de la salut, ens permet també canviar la nostra mirada respecte a les autores individuals, a les dones concretes que coneixem pel seu nom, que van fer aportacions importants a la història de la salut a l'edat mitjana. I tractaré ara d'explicar amb exemples concrets aquestes idees que semblen tan abstractes i que de fet ho són, no? Però que tenen aplicacions metodològiques molt, molt concretes perquè ens permeten llegir les fonts d'una altra manera. I com que ens permeten llegir les fonts d'una altra manera, ens permeten ampliar la mirada i trobar activitats i pràctiques que ens passarien d'altra manera, si no, ens passarien desapercebudes. I per començar amb les autores anònimes, us he posat dos exemples de dos tractats, d'un tractat del mateix realment, d'un tractat mèdic molt important que d'un autor àrab, Avicena, que va ser traduït al llatí i molt, va tenir una importància en la medicina medieval molt important, no? Va ser un text bàsic, un manual de medicina molt, molt utilitzat per la medicina erudita, molt, molt valorat i molt utilitzat. I us he posat, bueno, aquí el text llatí, no? I després és una traducció al castellà que us vaig a llegir de seguida i que vull que analitzem, no? Pensant en aquesta idea de l'autoria. És un text, es diu el cànon d'Avicena, que és un text superimportant de la medicina medieval, ja us dic, en traducció llatina i evidentment també en el món àrab va circular moltíssim, no? I això és un petit fragment. Diu: un colirio que se llama Faquis fue compuesto por una mujer para los dolores más intensos de una reina. Su composición es así: climia 15 euros, albayal de 40 euros, almidón, goma de tragacanto, acacia y opio 2 euros. És a dir, dona els ingredients per fer aquesta recepta. I després diu: y el colirio debe prepararse con agua de lluvia y cuando llega el momento de hacer el colirio, mezcla en ello clara de huevo fresco y úsalo. Vale, què tenim aquí? Tenim una recepta, no? Per fer un colirio. I què ens diu aquest text? És un text escrit per un metge importantíssim, no? Recull un saber i fa una atribució d'aquest saber a una dona que no ens diu el nom, no? Però és una dona anònima a qui li fa un reconeixement d'autoritat. Per què? Perquè està enregistrant un saber considerat valuós per ell, l'enregistra i el dona a conèixer i, per tant, està considerant-la una autora, no? Per tant, tenim aquí una autora anònima d'un tractament específic que un gran metge considera suficientment rellevant, important, com per incorporar-lo en el seu text. No és l'únic, eh? No és l'únic tractament, vull dir que Avicenna va, Ibn Sina, no?, que és el nom àrab d'aquest autor, va incorporar el seu text. Però mireu, llegim ara aquest altre i veureu amb quina subtilitat aquests sabers entren dins de aquests sabers de les dones entren dins dels texts mèdics més considerats i més erudits de l'edat mitjana. Diu aquest fragment: "Además de estos tratamientos, ciertos médicos informan sobre un medicamento para migrañas temporales que han aprendido de una mujer y cuyos efectos están bien probados. Y es así, que se haga una decocción de raíces de pepino silvestre y ajenjo en aceite y agua hasta su disolución y aplíquese esta decocción caliente en la parte dolorosa y hacer un emplastro con los pozos. Y realmente, siempre que la mujer utilizaba este medicamento, curaba las migrañas, tanto si conllevaban fiebre como si no. Y debe también notarse que este emplastro no es como el emplastro de mostaza blanca". Què hi trobeu en aquest fragment? No? Què hi trobeu?
Coneixements d'una dona que han servit per la medicina.
Efectivament, hi ha un reconeixement d'autoritat amb una dona, altra vegada anònima. No, això és important, eh? Aquesta matització. Reconeixement important d'una a una altra, a una dona anònima. Aquí se li reconeix, i és un tractament molt concret, no? Molt específic, que està ben provat, ens diu que està ben provat. Ens explica una manera molt concreta d'aplicar-lo, igual que l'altre ens explicava uns ingredients molt ben pautats, no? Per tant, està incorporant sabers de les dones, i està, al fer aquesta incorporació de sabers, està fent reconeixements d'autoritat del saber mèdic de dones concretes, dones concretes de les quals no sabem pràcticament res, no? No sabem ni tan sols el seu nom.
I en aquest cas encara un pas més, no? Perquè diu curava la vida. És a dir, no només que anava bé, sinó que curava.
Diu que està provat.
I anava bé.
Bé, aquests tipus de reconeixements del valor de l'autoria de les dones apareixen als texts de medicina medieval aquí i allà. I són reconeixements que, com veieu en aquest cas, van circulaven també. Estem parlant d'un text àrab molt important que va ser traduït el llatí va circular a l'Europa cristiana, era un text canònic de la medicina baix medieval, I, per tant, aquests reconeixements no es quedaven en un àmbit local, sinó que circulaven. I, per exemple, d'aquest reconeixement de la migranya, com us deia, aquest text de Vicena va ser molt important a la medicina baix medieval, va ser molt utilitzat per altres metges. Aquesta recepta l'he pogut traçar en altres textos de metges medievals que copien la recepta de Vicena, ja d'una manera indirecta. És a dir, el fet de que apareguin en un text molt important fa que es multipliqui, no?, la seva circulació. D'aquesta manera, tot aquest tipus de reconeixements a l'autoritat de les dones en l'àmbit de la salut, a les seves aportacions a l'àmbit de la salut, si pensem en aquella idea inicial que us deia, que la historiografia de les dones de l'edat mitjana inicialment es va començar a investigar a les dones autores, totes aquestes dones quedaven fora, aquestes anònimes, queden fora de les històries de l'autoria, queden fora de les històries dels autors mèdics i, per tant, quedaven fora de la història de la medicina. Són visibles ara perquè estem mirant les fonts d'una altra manera i deconstruïm la idea de que és l'autor individual el qui té l'autoritat sobre un àmbit del coneixement. Perquè d'alguna manera aquesta idea individual de l'autoritat fa que atribuïm l'autoritat a autors individuals que són, i aquesta focalització en els individus concrets autors, en aquest sentit tan individualista de l'autoria, fa que es dilueixin àmbits molt importants dels sabers mèdics de les dones. De tota manera, si aquest pas ha estat fonamental per la història de la medicina de les dones i específicament per la història de la medicina de les dones a l'edat mitjana, aquesta nova mirada a l'autoria, que ara l'entenem com el registre escrit d'un reconeixement d'autoritat i no com el registre escrit d'un saber per part d'un autor individual, no com un acte propi individual d'escriptura, aquesta nova mirada ha canviat també la manera en la que interpretem formes d'autoria mèdica de les dones que tradicionalment sí que havien estat més visibles a la historiografia i que, per tant, havien entrat en aquella guerra de les autores de la que us he començat a parlar abans. I són autores que segurament coneixeu, que potser heu treballat, al curs no ho sé, perquè fonamentalment són les dues grans autores mèdiques que tenim reconegudes per l'edat mitjana, Trotta de Salern i Hildegarda de Bingen. Una Trotta, una metgessa, que el nom de la qual va ser molt aviat transformat en tròtola, que vol dir petita trota, i que moltes vegades, després en parlaré, és coneguda molt més, ha estat molt més coneguda per tròtola que per Trotta, que era el seu nom original. Però el que m'interessa aquí és ressaltar que l'autenticitat de l'escriptura d'aquestes dones, dels texts d'aquestes dones, del valor dels testimonis manuscrits que tenim associats als seus noms, el nom de Hildegarda i el nom de Trota de Salern, van ser objecte de grans controvèrsies, controvèrsies que quan es focalitzaven estrictament en aquesta idea de l'autoria individual, els atribuïen o els qüestionaven l'estatus d'autores, és a dir, s'entenia com aquella guerra de les autores, aquella batalla per afirmar o desatribuir textos a les dones, si han estat o no autores d'uns textos mèdics concrets. De manera que Trota i Hildegarda, que van ser dues autores que van viure les dues en el segle XII, però de fet van viure en contextes molt diferents i de fet representen dues maneres diferents també d'aproximar-se a la pràctica mèdica i al coneixement del cos, perquè Hildegarda va ser una monja benedictina i va destacar intel·lectualment en el marc del benedictinisme i és una mostra rellevant del que va arribar a ser la medicina monàstica durant el segle XII. I en canvi Trota és d'alguna manera la representant de les innovacions terapèutiques que es van elaborar el que va ser la comunitat mèdica més oberta i més prestigiosa de l'edat mitjana del segle d'aquell moment, no? Del segle XII, és a dir, els cercles mèdics de la ciutat de Salern, al sud de la península italiana, on va viure Trota durant la primera meitat del segle XII. No tenim les dates ni la biografia de Trota, no les coneixem de cap manera amb precisió, si les d'Hildegarda, que és una dona molt, molt més ben documentada. El que sí que és important és que l'activitat de totes dues es va produir abans del que es considera el gran període, el període daurat de la producció mèdica medieval, que se situaria ja en el segle XIII i en el segle XIV. És a dir, i això és una idea molt important, són dones autores de texts mèdics, dones a qui la societat on vivien els hi va reconèixer autoritat en el saber mèdic, que van desenvolupar la seva activitat abans de la implantació del model universitari a la formació mèdica. I per què aquesta és una idea molt important? Doncs perquè si sabem que la fundació de les universitats va significar la institucionalització de la formació mèdica en unes institucions que no van acollir a les dones, és a dir, en unes institucions que van excloure les dones, no deu ser casual que les dues grans autores mèdiques que coneixem siguin dones que van desenvolupar les seves vides en un període anterior en el que aquestes institucions que van monopolitzar institucionalment la formació mèdica estiguessin funcionant.
has de...
Sí.
És que es tancarà la tele.
Ai,
el...
què he de fer?
Aquell d'allà a sobre, sí.
Aquest, oi?
Em sembla que sí.
Però ara jo, a veure què faig, perquè sempre que fa... Així, eh? Sí.
Sembla que quan se vol.
Val.
Ja està.
Bueno, per presentar-vos una mica més a Hildegarda, i que hi ha una extensíssima historiografia sobre ella, perquè es conserva moltíssima documentació sobre la seva obra i també sobre les circumstàncies en les que es va produir, ha estat possible reconstruir amb bastanta precisió la seva vida, com us deia, i també el que havia anat també la seva obra, no? S'ha estudiat la seva obra mèdica i hi han hagut projectes de recerca molt rigorosos que i s'han fet edicions crítiques, per tant, de les seves del que pensàvem que eren les seves obres mèdiques. Com segurament sabeu, Hildegarda no és només una autora de medicina, sinó que va escriure música, teologia, i era una gran, i va ser reconeguda també com una gran mística, no? Però pel que fa a la seva obra mèdica, tradicionalment se li havien atribuït dues obres, que són aquestes que us he posat aquí, la física, que també es diu Liber Subtilitat Universarum Naturarum Creaturarum, o el Causae Curae, no? Que tenen altres noms llatins més llargs, però que normalment es coneixen per física o per Causae Curae. D'aquestes obres se'n va qüestionar molt la seva se n'ha qüestionat, millor dit, no molt, perquè s'ha qüestionat més la de Trotta, no? Però també es va qüestionar la seva autoria, i aquestes recerques aprofundides sobre aquests textos han arribat a poder confirmar l'autoria directa de la física, i en canvi el Causae Curae s'ha arribat a la conclusió de que no era una obra directa escrita per Hildegarda, sinó un compendi de les seves idees mèdiques escrit una vegada ja ella era morta, no? Elaborat, per tant, dècades després de la seva mort, a partir de la seva obra autèntica. I per això, encara que no el va escriure ella, sí que els sabers que hi ha en aquest text han de ser atribuïts a la seva autoritat. A més, ha quedat demostrat que el Causae Curae va ser elaborat en l'entorn monàstic, no? En l'entorn del propi monestir de Rupertsberg, a la regió renana, no? A l'actual Alemanya, on va viure Hildegarda. De manera que amb aquesta idea de l'autoria i de l'autoritat tan abstracta que us he explicat al principi, el fet de que aquesta obra, Causae Curae, ara la crítica digui que no és d'Hildegarda, realment el que conté aquesta obra és medicina que sí pot i ha de ser reconeguda com a pròpia de l'autoritat d'aquesta autora. De manera que el Causa et Cura, en aquesta segona obra, que ara la crítica diria que no és directament obra seva, sí que, en canvi, resulta que ha de ser reconeguda com una, com a part del saber mèdic d'Hildegarda. Però més complexa encara és la situació de Trota de Salern, perquè la medicina i l'important saber mèdic que va desenvolupar i va escriure Hildegarda no va transcendir més enllà de la zona de la Renània on Hildegarda vivia, és a dir, no va tenir transcendència en el món en el que Hildegarda vivia. Va ser un saber mèdic que es va restringir en el seu ús en la seva regió, no va ser conegut més enllà. En canvi, a diferència d'aquesta situació d'Hildegarda, l'altra gran autora mèdica coneguda de l'edat mitjana, Trota de Salern, és una figura que es va convertir en una figura importantíssima i va esdevenir un símbol de la medicina de les dones a tota l'Europa llatina. I això és paradoxal perquè realment de la seva vida i de la vida de Trota no en sabem, com us deia abans, pràcticament res. I fins fa poc no sabíem ni tan sols exactament el seu nom i, com us he dit, no sabem ni les dates exactes en què va viure. El que sí sabem és que va viure a Salern, no?, que és una petita ciutat del sud d'Itàlia, no?, del sud de la península italiana, no?, i l'obra de Trota de Salern va ser identificada, l'obra que ara coneixem i sabem que va escriure, que hem de reconèixer l'autoria de Trota en ella, és un text que es diu Medicina pràctica segons Trota. Aquest text es va descobrir concretament l'any 1985 per part d'un historiador, John Benton, i és un text de medicina important que pràcticament no va circular poc. Se'n coneixen molt pocs manuscrits i per això no es va donar a conèixer la historiografia, no?, fins l'any 1985. Però, en canvi, la figura d'una metgessa salernitana que coneixia molt bé la medicina de les dones havia estat reconeguda durant l'edat mitjana i també per part de la historiografia posterior. El que passa és que es coneixia no com a trota, sinó amb el nom de tròtula, que com us he dit abans, era, volia dir, trota petita. I es coneixia com el nom d'un text, també, que estava composat per tres textos, és a dir, com una mena de manual general, que tenia tres parts, tres textos diferents. Tres textos diferents que no havien estat escrits per Trota de Salern, però que se li van posar el nom de Tròtula precisament perquè com a el nom van donar nom al, aviam, ho dic d'una altra manera, el nom de Trota transformat en Tròtula va donar nom a un text sobre medicina de les dones. I aquest text va ser conegut arreu d'Europa en versions llatines, va ser traduït a moltes llengües vernacles, incloent el català, com veurem després, i va aconseguir una gran fama arreu de l'Europa llatina, fins que durant el segle XVI se li va qüestionar l'autoria femenina. Aquest text, Tròtula, que és un compendi de tres textos anteriors, realment aquests tres textos que van conformar el compendi Tròtula no havien estat escrits per Trota de Salern. Però ella tenia una autoritat tal com a metgessa i com a metgessa de la medicina de les dones que el seu nom va dotar d'autoritat aquells sabers mèdics. Sí? Em seguiu o no? Sí? Bé. Trota de Salern, el que sabem ara, és que va escriure uns altres texts de medicina, no pels quals va ser famosa, sinó que, però alhora, la seva pròpia autoritat i reconeguda va fer que es convertís en una figura d'autoritat femenina en els sabers de la salut de les dones. El que sabem ara, gràcies a les recerques d'historiadors i sobretot d'una historiadora que es diu Mònica Green sobre aquests textos, no? I sobre que ha mirat de reconstruir el màxim del que és possible, no? La història de Trota de Salern i en les seves fonts de contemporànies del segle XII, no? Contemporànies a Trota, vull dir, no contemporànies a nosaltres, sinó contemporànies a Trota. Ha arribat a la conclusió de que Trota de Salern realment va escriure dos textos de medicina. Aquest que us he deia abans, el Medicina Pràctica segons Trota, que Benton va identificar i que va ser molt poc conegut durant l'edat mitjana, i un altre que es diu Sobre les cures de les dones, De Curis Mulierum, que és un d'aquests tres que van formar part del compendi. I va ser tan important aquest text que va acabar donant nom tot el compendi en si, encara que Trotta va escriure una part d'aquest i no els altres, no, i no el conjunt, per tant, de text. I a més, hi ha un altre text que es diu sobre el tractament de les malalties, de Gratiudem Curatione, que hi ha unes, tot una sèrie de parts que els, la investigadora que els ha estudiat, aquesta Mònica Green, s'han adonat que formen part de l'obra de Trotta de Salern perquè tenen clares influències de la pràctica secundum Trotta, d'aquest primer text que està clarament identificat com a Trotta. Bé, totes aquestes complicacions textuals el que volen dir, com a conclusió, és que tenim una Trotta de Salern autora, que els textos medievals converteixen, transformen el seu nom en Tròtula, i que aquest nom de Tròtula acaba sent el títol d'una obra de medicina de les dones. Un compendi de medicina de les dones que realment aquest compendi en si no va escriure Trotta de Salern. Però la seva autoritat com a figura mèdica sí que està al darrere de l'origen d'aquest text. Potser ara veieu allò que us deia al principi de la guerra de les autores, no? Perquè la qüestió de Trotta i Tròtula ha estat en el centre d'aquesta guerra de les autores, que us deia al principi que s'havia produït en el marc de la historiografia de les dones inicialment. Es combatia la idea de qui era o no era una autora, qui havia o no havia fet un text, com si la qüestió fos atribuir o no l'escriptura d'un text a una dona com a manera de reconèixer-li uns sabers mèdics, en el nostre cas, no? També en altres, però en el nostre cas, saber sobre la salut, sobre la medicina, no? I d'aquesta manera, si mirem aquesta història, que és complicada en el concret de la transmissió textual i de la identificació del text, però si la mirem d'una manera més simple, les conclusions que ens van traçant és que la idea d'autoria i d'autoritat, si només ens fixem en la idea de l'autoria, perdem de vista tota una sèrie de sabers, no? I ens fixem només en la identificació individual, que perd o no, que no copsa tota la complexitat i tota l'autoritat que les dones medievals van tenir en relació al saber sobre la salut. A més, encara per complicar una mica més, aquest text tan important de medicina de les dones que es va dir Tròtula, que us deia que se'n conserven més de 100 manuscrits, uns 140 manuscrits en llatí, i que s'ha traduït al català, al anglès, al francès, a l'italià. Es va traduir durant l'edat mitjana i més d'una traducció, eh? Aquest llibre tan important, aquest compendi de medicina de les dones tan important, que es deia Tròtula, no? Va ser tan important que va acabar donant nom a un gènere de literatura mèdica. És a dir, hi ha textos que, de l'edat mitjana, que tracten sobre la salut de les dones, que no són aquest compendi que us he explicat, que es deia Tròtula, però que els hi posen de títol Tròtula, perquè amb això els hi donen autoritat. Sí? Què és això? És la traducció catalana d'un d'aquests texts. És una traducció catalana del segle XV, en el que no és una traducció completa, és fragmentària el que se'n conserva, en el que us he posat aquí la vinyeta, no? Que ens diu en aquest part d'aquest fragment, no? Està parlant el text i ens diu de cop i volta, ens està parlant d'una dona que d'una metgessa salernitana i diu que és apel·lada tròtola, diu l'ulletí, diu trota i continua així com a maestra de l'obra i explica, aporta un tractament que aquesta dona estava fent, un tractament ginecològic que estava fent a una altra dona, no? A una pacient, no? Expressa, és un cas clínic, no? Explica un cas clínic d'intervenció de trota o tròtola, no? A una pacient. Aquí és interessant perquè aquest traductor està treballant amb textos que amb un manuscrit, sinó amb dos, i està traduint, i un li diu un nom i l'altre li diu un altre, i per això ell diu l'ulletí diu trota, però ell entén que és tròtola el nom. Per tant, hi havia una confusió que el propi traductor explica en el text, no? Què és aquest text? Doncs és un altre text del segle, aquest és de la segona meitat del segle XIV, un altre text català de medicina, que com es diu? Es diu lo libre qui a més mestre Joan lo nom tròtola. És un llibre de salut de les dones, és un llibre que busca, és un text que es conserva a la Biblioteca Nacional, com veieu, que el que fa és oferir tractaments per la cura del cos femení, que no és el compendi ni va ser escrit per Trota de Salern, i que està apel·lant a l'autoritat de tròtola d'aquesta manera tan subtil. Això és perquè veieu la transmissió de l'àmbit d'autoritat mèdica reconegut a les dones, que era la pròpia intervenció sobre el cos femení. Això és una imatge de Trota de Salern explicant a un clergue les malalties de les dones. I és una imatge molt interessant perquè només es conserven tres imatges de Trota de Salern, que ja us les he anat passant, no? Però aquesta és molt interessant perquè és una imatge claríssima d'autoritat femenina i d'una autoritat femenina que és reconeguda per part també d'un públic masculí, que en aquest cas és un clergue, no? Com tenen les mans aquests personatges?
Llargues.
Què?
Llargues.
Les tenen molt llargues, sí. Els miniaturistes medievals, això és una miniatura d'un text medieval, els miniaturistes medievals no eren gaire fins, no? Diguem-ne, segons els nostres criteris, però em refereixo a, veieu aquest gest que fa? Que fa així, que està així com amb un gest. Aquesta és Trota, no? I aquest gest I amb aquest dit així, no, això és un gest que dintre de les de les gesticulacions medievals, no, d'aquestes figures, és un gest d'autoritat, és un gest d'ensenyament, eh? Està ensenyant. És aquest gest, no, de sí, ho veieu? I bueno, això és un faristol i un llibre, eh? Això és un faristol i un llibre. I per què dic que és una figura d'autoritat si la comparem amb aquesta? Ja ho veureu molt clar. Coneixeu aquesta imatge d'aquí? No l'heu vist a cap... No heu vist imatges sobre les aules medievals? Això és una imatge prototípica, no?, de la universitat medieval. Aquí tenim, això és una aula de l'edat mitjana, eh? Aquí tenim el professor assegut amb el llibre i aquí tenim els alumnes que tenien aquest mateix llibre i les classes de les universitats medievals el que feien era llegir un llibre, els llibres considerats part del fonament del currículum, no?, que en el cas de la medicina eren els llibres bueno, de diversos autors, no?, però incloent Galè i Hipòcrates i també Avicena, no?, i el que feien era els estudiants amb el professor, no?, era llegir i el professor els comentava, i això era el sistema de formació de la universitat medieval en general i en particular de la formació mèdica. I veieu com la representació de Trota la tenim aquí, és una representació en la que està clarament, és la mateixa imatge, la mateixa representació iconogràfica, no? Està representada com a mestra, de medicina com a mestra de medicina de les dones.
Només per...
És molt tard, no?
Sí, comentar-te l'hora per si...
Sí,
vaig... Per si les alumnes també...
Han d'explicar, sí.
Volen intervenir.
Sí, passo molt ràpidament. Gràcies, Raquel, moltes gràcies. Això, si veieu, això és un... és una pàgina d'aquests llibres que llegien, eh? Això és el text d'Hipòcrates, aquest text més gran, no? Aquestes lletres més grans. Després, aquestes més petites que hi ha aquí són el comentari de Galè, que Galè va fer el text hipocràtic, i tots aquests comentaris són els apunts dels estudiants. Això és una pàgina d'un manuscrit de medicina medieval, no? I què hi havia? Veieu aquí que hi ha una imatge? Anem a mirar-la. Què és aquesta imatge? És una imatge d'un metge, i això que porta aquí què és?
La gerra del pipí.
La gerra del pipí, exactament. Perquè el símbol iconogràfic del metge medieval és una ampolla amb orina, no? Perquè amb el diagnòstic, una base del diagnòstic que utilitzava la medicina medieval era el color de l'orina i la densitat... i hi ha moltes cartes de color de les urines, etcètera.